RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona nit, són les 10. Continuen les mostres de condol per la mort de Francisco Ibáñez, que ens ha deixat avui als 87 anys a Barcelona. El creador de Mortadelo i Filemó és un dels referents més importants del còmic espanyol. El món de la política i la cultura, escriptors, actors, humoristes i milers de lectors de totes les edats han lamentat la seva pèrdua. A Twitter, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat que Ibáñez ha marcat moltes generacions. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha dit que es trobarà a faltar la seva excepcional creativitat. I el ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha assegurat que la seva obra serà eterna. També li ha dedicat unes paraules al ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
Yo crecí siendo bien pequeñito leyendo a Ibáñez y leyendo a Mortadelo y Filemón. Y recuerdo mucho esos veranos leyendo los superhumores y leyendo los cómics de Mortadelo y Filemón y sobre todo leyendo los cómics de los mundiales y de los Juegos Olímpicos. Hace unas semanas en la Feria del Libro le compré a mi hijo también cómics de Mortadelo y Filemón y también le encantan. Creo que nos ha marcado una generación entera y seguro que va a seguir marcando otras generaciones como ahora la de mi hijo.
El famós dibuixant també va crear 13 Rue del Percebe, Rompetechos, que era el seu personatge favorit, i Pepe Gotera i Otilio. Mortadelo i Filemó, però, van ser els personatges que més van reflectir la situació social de l'Espanya del moment. Per la ploma del barceloní van passar Olimpíades, Mundials de Futbol, eleccions i també l'arribada de l'euro. En tots els anys de trajectòria, Ibáñez va publicar 150 títols de la inseparable parella. Pel que fa a la campanya electoral, Santiago Abascal posa Esquerra Republicana i ETA al mateix sac. El líder de Vox diu que si es presenten junts amb una única llista al Senat vol dir que defensen la mateixa ideologia i, per tant, actuen igual. Abascal ho acaba de dir en un acte a Guadalajara que ha finalitzat fa tan sols uns minuts. Anem cap allà, Mar Poyato.
Santiago Abascal ha criticat durament la llista amb què es presenten Esquerra Republicana i Bildu al Senat. El líder de Vox diu que Pedro Sánchez ha deixat la sobirania d'Espanya en mans dels terroristes.
Ha entregado la soberanía de España. La soberanía interna, pues bien la deciden Rufián y ETA, no es una metáfora, es que es así. Es que se han presentado juntos a estas elecciones en la candidatura del Senado. Que Rufián, el Junqueras este que han sacado de la cárcel y el Otegi que lo sacaron de la cárcel antes, dan ruedas de prensa juntos, van juntos a las elecciones. Siempre hemos dicho, Esquerra y ETA són lo mismo.
Abascal diu que els líders independentistes condemnats pel procés són els pitjors corruptes que poden existir perquè han posat la mà a la caixa i han intentat robar part del territori.
Mentrestant, Meritxell Batet avisa que el problema no és només Vox, sinó, diu, un partit popular insuportable. La candidata del PSC a Barcelona ha fet una nova crida a concentrar el vot per frenar el PP. Sílvia Solanes.
Batet, com Salvador Illa, ha concentrat tots els atacs al Partit Popular i ha tirat de la seva experiència com a presidenta del Congrés per llegir-los la cartilla i deixar-los pitjor que Vox.
Si és que els debats han estat insuportables, no perquè estigués Vox al Parlament, sinó perquè hi havia un Partit Popular insuportable. El problema, insisteixo, no és només Vox. El problema és el Partit Popular. Què proposa el PP per Catalunya? Confrontació. Què proposa el PP per les dones? Foscor! Foscor! No ho permetrem, això! No ho permetrem!
I ha avisat que en aquestes eleccions no hi pot haver intermediaris perquè això va de dos, de Sánchez o Feijó.
I ara els esports, amb Joan Fonollà.
I Kyle Gundogan ha aterrat aquesta tarda a Barcelona. Així ha definit el seu fitxatge pel club blaugrana el jugador alemany.
It's a dream coming true. I remember myself.
És un somni fet realitat. Recordo quan era un nen mirant el Barça amb Guardiola i Rijkaard. I des de llavors he seguit l'equip durant totes les temporades.
For nearly all the seasons through.
Recordem que Gundogan serà presentat el proper dilluns 17 a les 11 del matí a la ciutat esportiva del Barça. Al marge del futbol, Jonas Vingegaard continuarà un dia més vestint el mallot groc al Tour de França després de l'etapa d'avui, on ha pogut esgarrapar un segon a Pogacar. La diferència entre els dos corredors és ara de 10 segons. El vencedor de l'etapa d'avui ha estat l'andalús Carlos Rodríguez. I en tennis, Marcel Granollers ha caigut a la final de dobles de Wimbledon juntament amb el seu company Horacio Ceballos. És la cinquena final de Grand Slam que perd el tenista català. En categoria femenina, Vondrosova s'ha endut el títol davant de Javert i demà, a partir de les 3 de la tarda, es disputarà la gran final de la categoria masculina entre Novak Djokovic i Carlos Alcaraz.
I el temps, aquesta matinada de diumenge pot escapar-se algun ruixat a la Costa Daurada i demà ens llevarem amb força núvols baixos a la costa i un ambient de nou molt xafogós ja a primera hora del matí. Al centre del dia la temperatura recularà una mica respecte avui i s'imposarà el sol, tot i que creixeran nuvolades de tarda al Pirineu.
Això és Reconcentrat. Amb Bedu de Batlle.
Ens envaeix una profunda tristesa perquè, sí, amigues i amics, això s'està acabant. Última hora del Reconcentrat de dissabte, demà més, eh? De 3 a 5 el Reconcentrat de podcast de RAC+1 i a partir de les 5 i fins a les 11 demà un altre cop ens hi posem amb alguns dels millors moments de la setmana als programes de RAC1. Aquesta és l'última hora d'aquest Reconcentrat de dissabte. A les 11 el Tu diràs i l'actualitat esportiva del dia. I per obrir aquesta última hora del Reconcentrat, algú de RAC1 ha vingut a... amb una cançó sota el braç per obrir aquesta estoneta. Ha vingut algú molt... Ha vingut una persona que és directament... Vull dir, hem portat una persona de la indústria musical. Una persona com totes les que passen per aquí, molt especial. Bé, nosaltres no ens hi posem per poc. Clara Molins, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs, companya del Via Lliure i cantant de Rombo, de la Rombo?
Sí, tant.
Com estàs?
Molt bé, fantàsticament bé. Moltes ganes de començar les vacances.
Pregunta indiscreta d'entrada ja, i perdona'm.
Ui.
Els dissabtes a quina hora te'n vas a dormir normalment? Tenint en compte que a quina hora et lleves el diumenge?
Uf, em llevo a les 5 del dematí.
Val.
Apuro molt, perquè sóc profundament dormilega.
I te'n vas a dormir els dissabtes?
Els dissabtes me'n vaig a dormir a les 12 com a molt tard. O sigui, sóc incapaç d'anar a dormir abans, la veritat.
Val. Els que feu Via Lliure i que matineu molt tant el dissabte com el diumenge, després recupereu durant el dilluns i el dimarts...
És una bona pregunta, és molt difícil recuperar. És a dir, seria la idea, o sigui, entendre el dilluns i el dimarts com si fos realment un cap de setmana, llevar-te tard, mandrejar més no poder i tot això, però és que és impossible. I en el meu cas, m'aixeco a les 8 o a les 9 i intento fer vida normal, però clar, el món està avançant i clar, tu vas a un altre ritme, però hauries de descansar, però no pots perquè tens el xip que tu et segueix, saps? És una mica complicat, això.
Sí, treballar el cap de setmana o treballar de dimecres a diumenge és bastant... La gent parla, no, treballar de nit. Sí, però treballar el cap de setmana també és bastant anar contra el món.
És com un jet lag vital tota l'estona.
Sí, oi?
Sí. Jo ho diria així, perquè t'has de reconfigurar tota l'estona. És com, no, com una molla. No sé, és
I després, Clara, aquest mite que diuen... No, els dimarts és un dia fantàstic per fer festa, o els dilluns, perquè no trobes ningú als llocs. Això és cert?
No trobes ningú als llocs.
Vull dir, te'n vas a la platja el juliol, clar, no és un bon exemple, la platja el juliol el dilluns, però per exemple, al mercat el dilluns al matí o el dimarts al matí.
Clar, jo no sóc una persona d'anar al mercat, llavors això és molt complicat.
Alguna activitat que facis?
Sí que trobo que molts restaurants a vegades estan tancats el dimarts. O al cine del meu poble, com que és un cine local i autogestionat i tot plegat, moltes vegades està tancat. I llavors em trobo que a vegades, precisament per aquesta raó, no hi ha ningú, però a vegades directament hi ha serveis que no existeixen els dimarts. I el dia que jo podria fer alguna cosa meravellosa, em trobo que no, que m'he de quedar a casa mirant una sèrie. Això em passa. Jo no acostumo a aprofitar gaire. No sé per què, no m'organitzo bé, no concilio plans amb els altres, jo sóc un desastre amb aquestes coses, no sóc d'aprofitar el meu cap de setmana, diguéssim.
És que tampoc és fàcil.
No és fàcil.
En fi, quina cançó has portat?
Mireu, he portat una cançó, dic el títol o dic la banda? Què prefereixes?
De tota la informació tu tries la que vulguis donar.
Doncs El meu amor se n'ha anat de vacances, aquesta cançó he portat.
Home. Doncs vinga, fem-la sonar.
Som-hi.
Tinc el pressentiment que serà una gran tarda. Sento una brisa que m'empeny i que em mou. Que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne un de nou. No hi va haver un gran discurs a l'estació de França, ni colors blancs ni mocadors al vent. Ai, amor meu, estimar-se és una farsa. Jo perdré el cap si tu no perds el tren. I aquells que em busqueu ja sabeu on trobar-me. Sóc allà on sempre, només cal que passeu. He vist el venir al meu cartell a l'entrada. La llei em busca, ara el meu cap té un preu. Passeu, aplaudiu, convideu-me a un cubata. Dilapidem-nos mútuament el sal. Que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne un de nou.
Mare meva, Clara, el tresor que acabes d'abocar aquí sobre la taula.
És un descobriment o no?
Increïble. No coneixia aquesta cançó. Coneixia la banda i poc.
I poc,
doncs. I menys del que se l'hauria de conèixer.
Has d'investigar això perquè és que és meravellós, la Ludwig Band.
El meu amor ha marxat de vacances.
El meu amor ha marxat de vacances. M'agrada molt aquesta cançó. Bueno, ara perquè estem a punt de marxar de vacances, si hi ha gent que ja ha marxat de vacances, doncs mira, dedicada a aquest moment de l'any. Perquè explica com aquest moment d'algú que està molt enamorat, està embolicat amb una altra persona i marxa de vacances, no? I aquest moment de... és un alleujament que marxi, no? Perquè m'estic tornant boig, estic molt enamorat d'aquesta persona. I a la vegada diu, bueno, però jo em busquen un altre amor, no? Si tu marxes, atenta a les conseqüències, passarà això. I em sembla una cançó meravellosa, més la Ludwig Van, que és per mi ara mateix el millor grup de Catalunya, ho puc dir així. Ells es fan dir el segon millor grup d'Espolla, són un grup entre Barcelona i l'Empordà, i ja porten uns quants discos, ara han tret algun single, aquest és un d'ells, que és un avançament del seu nou àlbum, que l'espero en candeletes perquè és que serà guapíssim. A més, aquests singles l'han tret amb saps, els Manel, el grup Manel.
Sí.
Ells tenen un segell que es diu Ceràmiques Guzmán.
Sí.
I aquest single està coeditat amb els Manel. I hi ha gent que els compara molt amb els Manel. Per mi són una mena de Manels hippies i desmanegats, que són encantadors i m'al·lucinen. I està molt bé perquè, o sigui, et remeten als Manel, però a la vegada et remeten a Pau Riba, et remeten al Cisa i a tot el cançoner popular català, però amb tios de 25-26 anys. O sigui que a mi m'encanten per totes aquestes raons.
Mira, t'he de dir, Clara, que cada cap de setmana, no sé per què, però sempre és un cas. Cada cap de setmana hi ha un cas d'una hora d'algú que porta una cançó que ja sé, a l'hora de la primera escolta, ja sé que m'enganxaré a aquesta cançó els pròxims dies. I crec que has guanyat el premi aquest cap de setmana.
Quin honor, m'encanta.
Brutal, m'encanta aquesta cançó. La Ludwig van.
Si els vols veure en directe,
sí?
Toquen al Festival Grec, al Teatre Grec, el dimarts.
El dimarts
18 de juliol.
Dimarts 18. Doncs mira, ja ho sabeu.
Perquè tenen un directe maquíssim. Són gent molt divertida.
Tu creus que encara trobarem entrades?
Crec que potser en queden algunes. Estan a punt de fer sold out, d'exaurir.
Vaig a internet ara mateix.
Però sí, no, és que és molt recomanable. És una festa, és com una sensació de festa major, saps? I emoció a la vegada. És un conjunt de coses bestials. M'encanten.
Molt bé. Doncs escolta, mil gràcies, Clara.
A vosaltres.
Que acabi de passar bé aquest dissabte, que d'aquí un parell d'hores ja toquen a dormir.
Sí, i tant. Tinc 2 hores de marge fantàstiques.
De fet, estic pensant que és el penúltim.
El penúltim cap de setmana.
Penúltim cap de setmana de la temporada.
Sí. I ens anem de vacances.
I ens podem deixar anar una miqueta, no? El dissabte, sí. Avui podem anar a dormir a la una, allò, quarts d'una...
Sí, t'ho he baixat.
Només passa que l'últim cap de setmana teniu track, el diumenge.
Sí, eleccions. Sí.
Mil gràcies, que acabi de provar el cap de setmana, Clara. Una abraçada molt gran.
Una abraçada, adéu.
En aquesta última hora del Reconcentrat, fins a les 11, Nieves Herrero, l'entrevista que li van fer a Mònica Folquet, al versió RAC1, i també una de les entrevistes d'en Marc Giró, el vostè primer de la setmana, amb Bernat Sallarès, economista, filòsof i professor. Demà, més Reconcentrat. Que vagi bé. Sigueu feliços.
Versió RAC1. Clapés.
Vale.
Dels llibres que segur serà un èxit aquest estiu és la darrera novel·la de la periodista Nieves Herrero, La baronessa, una vida de novel·la centrada en la trajectòria de Tito Cervera, a qui podem saludar a aquesta hora. Baronessa, bona tarda.
Buenas tardes. Es que me pilláis, es que ahora mismo, bueno, acabo de levantarme la siesta y, bueno, no sé.
Está un poco desorientada.
Sí, es que no sé.
A mí el que m'ha agradat, baronessa, disculpe.
En qué casa estoy.
¿Eh?
Que no sé en qué casa estoy, no sé ahora mismo si estoy en la Costa Brava o soy...
Sí, bueno, pero es igual.
No, bueno, no,
pues sabes, pues tampoco...
Bon mes, bendigo una tarda.
Sí, es que...
Bona
tarda.
La desorientació és màxima.
És que no sé quién es usted.
A mi el que m'ha agradat és...
Només... ¿Quién es usted? Perdone.
Sí, li parla Toni Clapés, encantat.
Bueno, de la ràdio, la ràdio.
Hablo con mucha gente, claro, pues ara este, ara l'altre, me llama mi abogado, notario...
És un disloque.
Claro, es que no puedo estar por todo el mundo.
Bueno, nosotros le creen que estiguem nosaltres, no sé d'on, el que sí que m'ha agradat enfadat és només al saludar-la m'ha dit sí, bueno, com si no tingués clar ni es dir bona tarda.
És que no sé ara mismo que decirle, hostia, és bueno, es que comprendran que no...
Siéntese bien, baronesa, sí, perquè la veo muy...
No, si no la veus, si està en una casa, què veus? Si no la veus...
Es que no, ha vingut aquí? Quali...
Oiga, no, no, si està no sé on, ho ha dit, que està no sé on. El rècord del d'això és que està no sé on.
A veure... Usted, señor, no sé
quién, usted, sí, cambie... Està demanant al servei de casa que...
Bueno,
a veure, tornem, si centrem-nos en el llibre que la periodista Nieves Herrero ha fet sobre la baronessa, una vida de novel·la, centrada en la trajectòria de, com dèiem, Tita Cervera. I passa de tot. Traicions familiars.
Sí, bueno, claro.
Infidelitats.
Claro. Con el barón.
I fins i tot un sí, secret. L'encàrrec li va fer la baronessa.
Sí, claro.
Però tot seguit, Mònica Folquet. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que és qui ha mantingut la conversa amb Nieves Herrero. Ens explicarà què és el que ha passat perquè ara la baronessa la vol denunciar.
No, no la vol denunciar.
Ah. Sí, sí, la quiero denunciar.
Ah, d'acord. Disculpi, bueno, baronessa. Al principi...
Que... Bueno, està, molt està en desacord del llibre.
És a dir, no, el llibre s'ha publicat, clar, com una sí, novel·la que ha fet Nieves Herrero, que havia de ser una novel·la inicialment feta a quatre mans entre Nieves, entre la periodista i la baronessa. La baronessa és qui va trucar a Nieves Herrero per fer-li l'encàrrec d'escriure aquest llibre.
Sí, jo t'explico coses i tu l'escrius.
Vam estar, sí, van estar treballant temps, i escoltem Nieves Herrero, que ens explica com es va plantejar el projecte.
Bueno, pues lo expliqué ella, pero vamos.
Al principio era una novela con ella, donde íbamos quitando y poniendo, dependiendo de... primero fue el ponernos de acuerdo en dónde, en qué momento empezar de su vida. Después ya inicié varios capítulos, prefería que volver a comenzar por otros, volvimos a retomarlo todo, y siempre se planteó como una novela, pero de su mano, o sea, íbamos a estar las dos en un mano a mano, quitando y poniendo, porque éramos las dos coautoras. Yo, ella volcaba su vida en mi grabadora y yo lo volcaba, lo hacía, lo transformaba en páginas de libro, ¿no?
Van bueno, estar treballant tres anys, baronessa. Van sí, estar tres anys en converses.
No, no fue así, no fue así. A ver, yo lo voy a explicar. A ver, yo llamé a Nieves, yo llamé y dije, vamos a hacer pues una novela cuatro más, ¿no? Entonces,
pero bueno, si es de lo que estamos hablando.
No, 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 es que déjame explicarme. Entonces, bueno, claro, yo lo explicaba de una grabadora y entonces ella lo volcaba. Entonces era una autoría compartida y hasta estuvo tres años.
És el que acaba d'explicar Nieves Herrero.
Escoltant-la, potser no m'estranya que ni tan sols Nieves Herrero sap exactament què va passar.
Ese era el acuerdo, pero ya te digo, cuando ya estaba casi hecho, realmente no sé lo que pasó porque desapareció. Entonces no te puedo decir qué ocurrió y qué no ocurrió, porque simplemente fue un negro en mi vida, una esto que decimos un fundido a negro, ¿no? El que la relación que teníamos pues se esfumó, se extinguió.
Ay.
El cas és que...
Quina cosa més rara.
Sí.
Bueno, va desaparèixer,
Va desaparèixer. Aleshores...
Estan fent un llibre mano a mano i ella desapareix.
I després de la feina, sí.
Yo viajo mucho y tengo muchas casas y, bueno, pues muchos yates y coches y cosas.
Bueno, pero una cosa es que tenga muchas cosas, baronesa, pero otra es que pierda el contacto con quien está haciendo un libro sobre su vida.
Ahora mismo yo no sé ni dónde estoy.
Bueno, el tema és que quan llegeixes la novel·la, sí, almenys en el meu cas, quan la vaig acabar, vaig pensar que en una propera vida jo voldria ser Tita Cervera. No hi ha... En aquestes més de 700 pàgines...
Atenció, 700 pàgines.
No hi ha cap situació que posi en contradicció.
I se les ha llegit totes la Mònica Folquet. Caram.
Molt interessants i molt recomanables. En cap moment...
I vol ser, Tita.
Home, sí, és que sí. Una vida... Escolti, senyor Marcelí. No posa en contradicció, en cap cas, la figura de Carmen Cervera. I de fet, és que baronessa hauria d'estar encantada del que s'ha publicat.
Pues es que yo soy encantada. Yo siempre lo he dicho, soy encantadísima.
De fet, Nieves Herrero no per l'esperança de rebre algun dia algún comentario de la baronesa.
Pues mira, fíjate, te agradezco que me hagas ese comentario porque estoy igualmente sorprendida yo también. Porque mira, podía haber hecho una novela desde el desencanto y desde el despecho, ¿no? pero creo que en las novelas hay que estar muy frío y hay que hacer las cosas pensando en el lector y en el propio personaje y en las propias vidas. Entonces, bueno, pues yo creo que ella en algún momento, cuando lo termine de leer, si no lo ha leído ya, porque ella es muy lectora, sí, yo creo que tarde o temprano ella vamos a hablar, no sé cómo, si coincidiendo, si en algún acto, o yo estoy segura que sí, que hablaremos. Por lo que tú piensas, lo podía haber escrito de otra forma, pero lo he escrito desde el respeto más absoluto, la verdad.
Doña Tita, usted es muy lectora, tendrá claro, que leer el libro. Usted lee muchos libros.
Claro, pero es que tengo tantos libros que es que, claro, que yo no puedo leerme a mi biografía. Claro, yo
tengo es que esto es sobre usted, de interés especial.
Y poder leer. Sí, es así, tener libros y poder leer.
¿Cuál es el último libro que ha leído?
Pues yo creo que... No, el libro... No tengo tiempo. Los compro todos, ¿eh? Tengo todos los deseos, todos los que quieras. No tengo tiempo de leer un libro. Los acumulo. No tengo ni espacio en las librerías a veces en mi casa. Pero no tengo tiempo. Son papeles que tengo que leerme primero.
Està molt enfainada.
Imagina't, quan arribi el llibre de la Nieves Herrero, la baronessa, una vida de novel·la, pues s'haurà de posar la pila i esperar...
Claro,
imagina't aquí, el torn que li tocarà.
Me lo he comprado, pero claro, yo qué sé.
¿Dónde lo tiene el libro de Nieves Herrero?
Pues no lo sé, pues ya sabéis, pues estará en alguna estantería, pero vamos, que no sé yo.
Té tantes cases que no claro, sap en quina no sé, casa n'ha de parar.
Aquí o allí, o en Nova York, no sé.
Claro. ¿Cuántas cases tiene ahora?
No lo sé. No lo sé.
Hombre, eso ya es que tiene unas cuantas.
No, porque es que no quiero hablar de casas.
Sí. S'ha fet gràcia bueno, vostè mateix.
Sí, en tot cas...
S'ha fet gràcia vostè mateix, és extraordinari.
Sí, la veritat que és graciosa. Sí, sí.
El fet que no sigui una novel·la feta a quatre mans i amb l'autorització de la baronessa també ha comportat que determinades confidències hagin quedat amagades en un calaix. Per exemple, qui és el pare biològic de les seves dues filles, Carmen i Sabina, que van néixer per gestació subrogada als Estats Units.
Todo lo que ella era... confidencia y lo íbamos a hacer de la mano, pues como ya no vamos de la mano, las he dejado en un cajón y Dios dirá, ¿no? Ya veremos qué pasa con el tiempo, pero las confidencias creo que debe ser ella quien las cuente y no yo. Yo lo que he hecho es un personaje de novela y ella creo que con el tiempo el único secreto, que es el que tú has dicho ahora, que le queda por desvelar es ese y yo creo que acabará haciéndolo. No tengo ninguna duda. A lo mejor espera a que sus hijas sean mayores de edad y entonces será el momento. Pero que tarde o temprano lo va a contar, sí, porque tiene ganas ella. Se lo ha contado a más periodistas y tiene ganas de que se sepa, la verdad.
Les filles sí que ho saben, perquè la baronessa els va explicar qui era el seu pare, però de moment, i se sap que hi ha altres periodistes que també, també en saben alguna cosa.
Les dije que yo era su madre, claro, porque tienen tantas sirvientas y tantas... A veces también se confunden, claro. Las criaturas van pasando de mano en mano y claro, pues no. Claro.
En tot cas, heu de saber que la decisió d'ampliar la família la baronessa la va prendre després de parlar-ne molt amb el seu fill Borja, que en aquella època encara no tenia parella ni tenia fills.
Bé, el matrimoni de Tita Cervera amb el baró Thyssen li va permetre conèixer líders polítics, atenció, segons explica Nieves Herrero en aquesta novel·la de primer nivell mundial, com John Fitzgerald Kennedy, els Reagan, Margaret Thatcher, el matrimoni Gorbachev. O la reina Elisabet II d'Anglaterra.
Margaret Thatcher, també.
Sí, sí, l'acabamos de comentar. Sí. No? Va, tot això, clar, té anècdotes amb tot, amb algunes d'aquestes personalitats que expliquen al llibre.
I una de les que a mi personalment m'ha impactat més és la que va viure la baronessa amb l'exprimera ministra britànica ja desapareguda. El cas és que molts països estaven intentant endur-se la col·lecció Thyssen, que és la col·lecció privada més important del món, i finalment per la tossuderia de Tita Cervera van a parar a Espanya. En una trobada a Londres va passar un fet sorprenent.
Juan. Resulta que ella ya tomó la decisión junto con el varón, le convenció para que España fuera el lugar definitivo para llevar la colección. Exacto. Y entonces Margaret Thatcher, hasta el último minuto, incluida la familia real británica también, lo intentaron hasta el final, exacto, que la colección Thyssen fuera a Inglaterra. Entonces presionaron mucho, tanto que en una cena en Downing Street, en la sede donde residía Margaret Thatcher, detrás de la cena empieza a hablar de la guerra de las Malvinas, que ella le hace un comentario, Tita, diciendo que toda guerra es horrible, y eso ya no le gusta a Margaret Thatcher. Luego ya empiezan a hablar de que por qué no viene a España, le comentan que la decisión está tomada, y entonces, viendo que ella era el gran escollo entre el varón y Inglaterra, que lo que hace es llevársela al baño, bajarse la ropa interior y enseñarle el culete. O sea, yo creo que un poco como, me estás tocando las narices, ya basta, ¿no?
¿Qui va ensenyar el cul aquí?
Margaret Thatcher li va ensenyar el cul a Tita Cervera, perquè estava molt enfadada perquè la col·lecció...
Però va anar al lavabo i es va baixar les bragues, la Thatcher.
La porta al lavabo i li ensenya el cul.
Sí.
I
ara? No sé si ho feia sempre, això.
Sí, a veure, a qui més va conèixer la baronessa Thyssen?
La baronessa Thyssen va conèixer a Vladimir Putin. De fet, el que explica Herrero és que si avui la baronessa el truqués, el president rus, ell s'hi posaria.
Sí, ella realmente, si quiere descolgar el teléfono y llamar a Putin, Putin... efectivamente se le pone, igual que Putin la ha llamado para que se llevara la colección suya a San Petersburgo, y ella definitivamente al fin, bueno, después de pensárselo, porque la ofrecían muchos millones, entonces cuando ya decide que no tendría sentido que ella se haya traído la colección de su marido a España y la suya saliera a Rusia, decía que era un contrasentido. Entonces le llama y le dice que nadie en su país entendería una decisión de ese calibre, pero ella tiene esa capacidad de llamar a todo el que se te ocurra y se le ponen, y eso sí, efectivamente, eso es poder. Poder es marcar un teléfono, decir, soy Tita Thyssen, ¿tenía usted concertada una cita? No, pero se le ponen al teléfono porque es Carmen Thyssen.
Bueno, sí, yo llamo a la gente y le pone, por lo normal.
Home, no tothom que truca a Vladimir Putin s'hi posa Vladimir Putin, ¿eh?
Cuando queráis hablar me lo decís, ya está. Si es un simple número, no, tampoco es tan complicado, no, picar una serie de números y ya está, ¿no? Bueno, o sea, es así.
En tot cas, la tossuderia de Tita Cervera queda ben retratada en diferents passatges d'aquesta novel·la, i Nieves Herrero en detalla alguns exemples, com quan s'estava adequant al Palacio de Villahermosa per convertir-se en el Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid.
Cuando Tita Thyssen toma una decisión, ya no hay vuelta atrás. Y desde luego no rectificó, les gustó mucho el Palacio de Villahermosa para albergar la colección Thyssen. Moneo fue el que hizo las obras de adaptación para que ese palacio se convirtiera en un museo. Y tuvieron muchas desavenencias porque Tita es muy agradable, pero tiene mucho carácter, y cuando se propone algo, hasta que no lo consigue, ella quería mármol, Rafael Moneo quería suelo de madera, y hubo mármol. Ella se propuso paredes de color siena, o sea, un rosa, entre rosa y naranja. Rafael Moneo no quería ese color. ¿Y qué pasó? Pues que al final el Museo Thyssen tiene ese color, claro, siena. Claro. Como te digo, cuando ella toma una decisión, bueno, ¿qué te cuento? Cuando iban a cortar, había un plan urbanístico para cortar los árboles del Paseo del Prado, y ella se encadenó.
No a la tala.
Y consigue paralizar un plan urbanístico ya aprobado. Es que yo eso no lo he visto en la vida.
No a la tala. ¿Se acuerda usted, doña?
No, pero vamos a ver.
Sí, que usted se ató un árbol y empezó a...
No,
recuperemos el momento.
Que me hubiera gustado que me hubieran avisado con más tiempo, porque sí que a lo mejor hubiera evitado destacar algunos, pero están muy bien cuidados, están en Aravaca. Se ha seguido el seguimiento de los árboles y están muy bien cuidados y estoy contenta que no les ha ocurrido nada malo.
Claro. Y no els van, no els van tallar, ¿eh?
Però,
però,
vamos a ver, era maco perquè es veu que feia molt maco un passeig.
No, encara hi són, són uns plataners que estan davant del museu.
No, el que jo m'engadené a los árboles, cantant no a la tala.
Però és que els plantejaments de la baronessa tenien tot el sentit del món. De fet, ara es pensareu que m'han abduït, però vull dir, ella deia marbre...
Estàs molt pro...
No, però marbre, perquè el marbre...
Perquè vol ser tita, ella.
No, perquè el marbre és fàcil de netejar i és molt durador en el temps. La fusta...
Se fa molt bé.
S'ha d'anar renovant de dos per tres. Coi, perquè s'han de gastar diners en fer...
Palacios,
molt bé.
Diga usted.
Los grandes palacios, pues de toda la historia, de qué están hechos, ¿no?
Sí,
bueno,
señora.
Incluso los romanos, ¿no? O sea, exacto. El mármol.
I el color, aquest color que va triar entre rosa i...
Rosa i naranja.
És el color ideal de les pintures. Mm-hmm. I això ho han dit molts experts. És usted una...
Sí. Clar, no?
Una luz.
Una eminència.
Una luz en la cosa.
Muy bien. No, a la tala.
Ahí esa.
¿Se acuerda?
M'agrada perquè l'arquitecte, això sí, vostè va aplicar a baronessa la màxima. Qui paga, mana. Si vostè paga, quiero mármol.
Ni moneo ni monea.
Exacto.
A mi...
Sí, sí. Qui paga mana. I si usted quiere mármol, pues que le pongan mármol. I si no, clar, i en aquella època hi havia l'Alberto, el Gallardón.
No va pintar ni esborrar.
I volia tallar els arbres i va anar a la baronessa i va dir...
No, a la tala. No, a la tala.
I no es va tallar, no es va atacar cap arbre, eh?
Molt bé.
La trajectòria vital de Tita Cervera ha estat marcada per les seves relacions sentimentals, la majoria amb homes molt més grans que ella.
Però.
I també...
No, amb el Tarzán.
Esperis, ara els repassem. I també amb els, en fi, amb els conflictes familiars. Els homes de Tita, els repassem molt ràpidament. Àlex Bácter, l'actor que feia Tarzán. Espartaco Santoni, l'actor veneçolà que va acabar a la presó i va acabar fugint.
Aquest era un cantamanyanes.
El doctor...
Sí, però este era un cantamanyanes,
eh?
El buen fichaje lo hizo usted con...
Con la Tita.
Con... No. El baró, vull dir.
El doctor Abril, que va ser una aventura passatgera.
Sí,
una aventura gaire, això. I el baró Thyssen. Abans, Manuel Segura, que és l'únic home de la seva vida que tenia la mateixa edat que ella, i que és el pare biològic de Borja. Tot i que quan ella va començar la relació amb el baró, de seguida el baró el va adoptar legalment, fins i tot abans de casar-se amb ella.
Sí.
I amb el consentiment del pare biològic.
És que ja ni m'acuerdo.
No, ja ens ho ha dit, que no ens ha de cosa.
No. Sobre els conflictes, Heini Thyssen, Heini, que és com li deien, es va casar 4 vegades abans de fer-ho amb Tita, i va tenir 4 fills que l'odiaven amb totes les
aquí,
seves coses.
Aquí, amb ella.
Amb ell, no, el pare. És a dir, el baró Thyssen es havia casat 4 vegades abans de casar-se amb la baronessa.
I va tenir un fill de cada...
I va tenir un fill de cada dona.
De cada dona.
Dels quals, sobretot el gran, que li deien Júnior, odiava profundament el seu pare, perquè tots van viure amb les mares, un cop separades, i diríem que totes els van empènyer
a odiar el pare.
Sí, però el pare que els hi passava un dineral a cada exdona i a cada
imagina't.
Però una cosa no treu l'altra.
Home, com que no treu? I tant, home, treu.
Sí, passava diners, però no era
no feia de pare,
un pare proper.
Exacte, no hi era el
pare. Però era un pare proper.
És igual, hi havia el quarto.
Entenc que... Sí, home. Són persones, eh?
Segons com tractés les mares, també, i el tracte dels...
Les mares, mira...
Cada història,
butxaca plena i avall.
No, cada separació va ser per infidelitats d'elles.
Elles!
D'elles, una d'elles... el baró,
en tots els casos.
El baró sospitava que el fill no era seu i, efectivament... Era del seu cunyat.
Fixa't, i cal els hi passar els quartos.
És a la... Diríem que amb ell el van enredar bastant.
Veus? Fixa't.
Les dones. En tot cas, a mi tot plegat m'ha semblat un entramat fins i tot més complicat que el de Succession, i li vaig plantejar així a la Nieves Herrero.
Pues sí, yo creo que es tan difícil pensar que a tu padre no le tengas cariño. Es muy difícil. Yo vengo de, vamos a decir, de otra trinchera, ¿no? Entonces, en esa trinchera en la que yo estoy, los padres y los hijos se aman hasta el punto de dar la vida por ellos, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que los hijos del varón, a pesar de haberles hecho millonarios por el hecho de nacer y llevar el apellido Thyssen, no le tienen ningún afecto, a mí me choca el hecho de que unos hijos al padre no solo no le tengan afecto, sino que le odien y quieran sacar todo el dinero del mundo, quitarle su capacidad jurídica cuando ha logrado sobrevivir a 12 días en coma. Le quieren llevar a un psiquiátrico porque dicen que ahí se va a reponer, y Tita lo que tiene claro es que en lugar de reponerse, lo que le va a pasar en ese manicomio es que va a morir de pena, porque no la dejan tampoco a ella ir con él.
Álvaro l'operen a París, un metge molt, molt important d'un aneurisma que té, i és una operació complicada, i ell, a l'operació va bé, però ell entra en coma. Aleshores, quan es desperta del coma, els fills, sobretot dirigits pel gran, han orquestrat una maniobra per això que explicava la Nieves Herrero, enviar-lo a un psiquiàtric on no podia entrar ningú. Fixa't. I clar, la baronessa tenia clar que si passava això el volia matar. I aleshores...
Mare meva.
No, però això, perdona, això és fort, eh?
Això és molt
aquesta
fort,
trama,
eh?
És molt, molt trama és fort, eh? Els fills volien... matar psicològicament el baró en un frenopàtic o un centre de... Bueno,
amb un psiquiàtric, però la baronessa... que ja ho hem vist, que pebrotets en té.
Sí, bueno.
Va reaccionar molt bé.
Entonces, en cuestión de segundos, ella organiza un secuestro en toda regla. Es sacar, sin que se entere los hijos, sacar a su padre de allí, primero en silla de ruedas, luego en una ambulancia, de la ambulancia a un sitio de aviones privados, a un aeropuerto de aviones privados, alquila el avión medicalizado y se lo trae a España, así con un par. Es que realmente hace falta tener un par de narices para hacerlo y ejecutarlo, ¿no? Pero mira, le salvó, ella dice, vivió 8 años más y quizá fue por el trato que recibió, desde luego, en Más Mañanas, en San Feliu, donde él dice que tenía muchas casas, algunas hasta mayores, pero donde rezumaba felicidad era en Más Mañanas, en España, ¿no? Entonces, bueno, ese era su hogar y ahí es donde murió.
Más Mañanas, aquesta casa que hi ha sota l'ermita de Sant Telm a Sant Feliu de Guíxols, que veus tota, és una meravella, veus tot el mar.
I sí, una casa senzilla.
Bueno, senzilla.
És bonita, però tampoc tengo muchas.
És usted devota de Sant Telm.
Operació de segrest del baró i portar-lo a Espanya.
I el que no hem sentit és que, a banda d'una ambulància que va contractar ella, etc., ella convoca un grup de periodistes a l'aeroport abans de pujar l'avió per portar-lo cap a l'estat espanyol, perquè ella té clar que els fills l'acusaran d'haver-lo segrestat, i aleshores ella està en una cadira de rodes, saluda els periodistes, els hi diu unes paraules, estic bé, un somriure, tal,
molt
de
bé,
manera que quedava clar que ell tornava, marxava perquè volia. Molt llesta.
Més coses de la personalitat de la baronessa que t'hagi sorprès, que hem descobert.
Moltíssimes coses, eh?
Vamos ahora con su personalidad, sí, baronessa. No.
Especialment la seva relació amb l'esoterisme.
Ah, calla.
El baró li va ensenyar a llegir les cartes i, de fet, tots dos cada dia feien uns solitaris per saber com els aniria el dia i si havien de prendre una decisió o una altra. I Nieves Herrero ens explica que encara ho fa la baronessa.
Sí. Ella no se acuesta sin preguntar a las cartas, pues por algo del día o por algo del día siguiente. Entonces, como ella comenta, a veces las cartas quieren hablar, pero otras veces no. Pero ella no hay noche en donde no se haga un solitario, tal y como le enseñó Heini Thyssen. Además, no es con cartas del tarot, es con cartas francesas. Y entonces, entre las picas, los corazones, los rombos, pues ella va averiguando qué es lo que le quieren comentar las cartas y qué es lo que le dicen.
Que no fos per les cartes que desapareixés del llibre, que abans d'anar a dormir, com que ella va ser d'un dia per l'altre, que tirés les cartes i les cartes li diguessin...
Abandona la
llibre. Abandona el libro.
Claro, me salió un...
¿Qué te podía haber salido? ¿Qué le podía haber salido? Cuatro de picas.
Cuatro de picas, y es de cuatro de picas para dos, entonces, pues, para eso significa que te tienes que ir, y ya está, y me fui con lo opuesto.
Hi ha una escena que reflectirà molt bé aquest esoterisme de la baronesa.
Ella se convirtió en una persona muy esotérica y muy también espiritual cuando muere su primer marido, Les Barker. Ella es una viuda muy joven, muere Les Barker de un ataque al corazón en una calle de Nueva York. Y entonces, como ella no ha cerrado, no se ha despedido de él, Linda Evans le pide que, oye, ¿por qué no vas a una medium? Y lo hemos visto en Ghost muchas veces, ¿no? Como las medium a veces son cuentos chinos, pero a veces resulta que da la impresión de que tienen esa capacidad de mediar con la persona que ha fallecido. Y parece ser que esta señora a la que le lleva Linda Evans, pues tenía esa virtud de decirle cosas que solamente sabía Les Barker. Pues fíjate, cosas tan nimias como haz el favor de no ir sin sujetador, no me gusta que lo hagas. O son cosas que solo se saben en pareja, ¿no? O cosas que es que era bastante complicado, como que en ese momento en su casa en San Feliu estaba entrando un gato negro por la ventana de su habitación y que tiraba un perchero. Llamó a su madre y le dijo, no te vas a creer, pero fíjate, en tu habitación acaba de entrar un gato negro y acaba de tirar el perchero. Pues todo eso se lo dijo la medium y entonces ella ya creyó que el ex era el que le hablaba diciéndole que estaba feliz, que no se preocupara por él y que tomara con amigos ese vino que tenían ellos dos en más mañanas. Así que bueno, pues creyó. Y a partir de ese momento, pues ella ha estado muy, muy ligada a ese mundo esotérico, ¿no?
¿Veus? Medium, ¿eh? ¿No se acuerda de la medium?
No, es que no fue así, vamos a ver.
Porque usted iba sin sujetador.
Se murió de un ataque al corazón. Sí. Les Barker, ese hombre.
Tarzán.
Ese hombre se murió y entonces, bueno, pues eso. Entonces me dijeron, Linda Evans, que creía mucho en esto, me dijo, pues ve a una medium. Pues efectivamente fue una medium. Y bueno, pues esta mujer me dijo cosas muy, muy concretas. Por ejemplo, de no vayas sin sujetador por la calle. Ahora hay un gato negro que te ha tirado un perchero. Y así fue.
Sí, pero es que...
Estos son mentiras, lo que dices.
No, pero baronesa, pero es que es lo que acaba de comentar Nieves Herrero en su libro.
Todo
es que
mentiras.
Está explicando lo que usted está comentando. Si es que usted dice que no y acaba repitiendo lo que ha dicho Nieves Herrero.
Exactamente, te repeteix.
Bueno, alguna altra cosa? Va, que ens queden dos documents. Silenci.
Ah, perdó.
Parlem de les diferències i les dificultats de la relació entre la baronesa i el seu fill.
A veure.
El Borja. La novel·la realment retrata una relació molt intensa entre ells, amb molta complicitat, molt units, fins que va aparèixer a les seves vides Blanca Cuesta. Després d'anys i de 5 fills de Borja amb Blanca, la situació no s'ha normalitzat mai del tot.
Yo creo que en alguna entrevista lo ha dejado caer, pero con tanta profusión de detalles, no. Eso de tocar el dedo de Dios en el fresco de la Capilla Sixtina, la creación de Adán, pues ella sube por los andamios y no puede resistirse a tocar ese dedo de Dios cuando está creando al hombre, al primer hombre de la tierra. Entonces, luego el varón hizo exactamente lo mismo. Era de alguna forma entrar en comunión con Miguel Ángel. Y ella valora muchísimo todo lo que tiene que ver con el arte. Y aquella oportunidad de mirar esos frescos a la altura que los creó Miguel Ángel, eso no lo podemos hacer ningún ser humano, porque oye, tendríamos que ser los restauradores de la Capilla Sixtina, pero si no es imposible, lo ves desde abajo. Y claro, ver aquello tan cerca, yo comprendo que fue un momento para ella único en su vida.
A veure, expliquem-ho perquè hem escoltat un passatge que encara no havíem escoltat.
Que no havíem escoltat.
Ara escoltarem el darrer passatge, que és la relació de Borja, la relació amb el seu fill. Però aquesta és...
Sí, és
de què es tractava?
El baró va ajudar econòmicament a la restauració dels frescos de la Capilla Sixtina. I ells van tenir l'oportunitat de veure com havien quedat els treballs, però enfilats...
A dalt de tot.
A dalt de tot. Això no... Ningú.
Què recorda d'aquell moment que vostè va arribar a veure el dit, no?
El dit, va tocar el dit de Nostra Senyora de Déu. Déu Pare.
Bueno, pues un dedo enorme, enorme. Si pues usted, claro, usted piensa, usted cuando lo ve de lejos, pues ve un dedo pues a escala natural. Sí, como, claro. O sea, cada uno, todos tenemos dedos, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. Pues usted se piensa que pues este dedo, ¿no? Mismo.
Sí, sí, sí.
Claro, usted cuando, claro, ¿quién iba a pensar que aquel dedo pues era muy, pues enorme, enorme?
¿Qué puede medir ese dedo de Miguel Ángel?
No sé, pues 5, 20, 40 metros.
40 metros, el dedo. No, ni que fos una manopla d'aquestes que fan servir als partits del Mundial.
Más grande que un dedo normal.
Bueno, es que es un fresco.
¿Y la sensación de tocarlo?
¿Qué? Pues imagínese, pues como quien toca una pared, pues no hay más, ¿no?
Home, no, però representa Déu Pare.
¿Cómo?
Que representa Déu Pare tot poderós.
Sí, pero si usted toca ahora la pared, sí. Tiene una pared cerca, pues si usted la toca, pues lo mismo, exactamente lo mismo. Que va,
però ho va pintar Miquel Àngel? Ho va pintar Miquel Àngel?
Bueno, sí, como si la pintado Pepito de los Palotes.
Dir-vos que aquest quadre de la creació de Dan fa 2,8 metres per 5,7, o sigui, pues 40
metres quadrados.
Sí, s'ha passat un poquito.
40 metres quadrados,
no?
40 metres quadrados,
el dedo.
Un dedo d'unes dimensions. Bueno, anem amb l'últim document, que és el de la relació de Carmen Cimera amb el seu fill, amb Borja Tícer.
Per culpa de la jove.
Es una relación mientras Blanca Cuesta esté ahí, es una relación de idas y venidas, de desencuentros y de encuentros, de vuelta a empezar, pero ella adora a su hijo Borja y relaciona a Blanca con el alejamiento de Borja hacia ella, ¿no? Entonces, no se le olvida y se ha quedado ahí, y aunque tengan épocas mejores o peores, sabe que el hecho de que su nuera esté ahí presente es un punto donde madre e hijo siempre van a tener alguna fricción.
Hem parlat de, en fi, de moltes coses de la vida de Teresa Cervera, però hi ha un moment molt complicat per ella. Pensem sempre en totes les cases que tenen les mansions, etc.
Sí,
però
sí.
Ella també va passar per un moment complicat, en un pis on se li van endur els mobles, sense llum, sense aigua calenta.
Jesús. Un pisito, una cosa, vamos, con dos habitaciones, una cosa...
Això va passar quan Espartaco va fugir cap a Venezuela.
La madre no podía verle, sinceramente, y poco a poco ella fue viendo ese deterioro, pero si cedía y le daba la razón a la madre, te sientes un perdedor. Entonces ella siguió aguantando, hasta el punto que ya se quedó sin agua caliente, la desahuciaron, le quitaron los muebles, no tenía luz, se alumbraba con una vela, y ya en un determinado momento, cuando se da cuenta que él se va a Venezuela, le deja salir el juez, porque después de haber pasado dos veces por la cárcel a raíz de una producción, la de Pepita Jiménez, pues él se va a Venezuela y no regresa, y la deja ella ahí, que la llama el juez, le dice, oiga, ¿usted sabía que su marido no iba a regresar? Le dijo que no. Entonces ella se da cuenta que su mundo se le ha venido abajo, tira las llaves dentro de ese piso, cierra la puerta y ya se ha olvidado de esa vida con Espartaco. Cuando ella toma la determinación, ya lo ha olvidado ese pasaje.
Es que lo que ha sufrido usted...
Pues, ¿usted se puede imaginar? Pues como las películas estas de Charlotte, con una lata de sardinas y una velita...
Jo el que crec que sí que hauria de fer... Baronessa, és que quan la truqui l'Ives Herrero, que ha fet un llibre magnífic, que me'n posi, sí, la Baronessa, una vida de novel·la.
Bueno, pero es que no, recibo muchas llamadas, muchas
bueno, hombre,
cosas.
Ya, pero seguro ya, que, pero es que la tiene entrada como Ives Herrero.
Ja està, te la van, perquè no ha volgut publicar res.
Hauria de fer un gest amb ella, perquè realment el llibre és meravellós i la deixa...
Es que le tengo que colgar, señorita, porque es que tengo que colgar, porque tengo un montón de papeles, tengo un montón, creo que no puedo estar por ustedes tampoco, ¿eh?
Bueno,
bueno, pues muchas gracias. I bueno, ja...
I no la tala.
Bueno, adiós.
Bueno, doncs fins aquí. Mònica Folquet, gràcies.
Fins ara.
M'ha acabat la conversa quan ella ha decidit acabar-la.
Reconcentrat.
Ah, vale.
RAC 1. Mariona Escoda, cantant.
Cada vegada que veia números repetits, 1-1-1 o 2-2-2, 3-3-3 i tal, sí, interpretar-ho com un senyal de l'univers. I depèn de quin número apareixia, eren senyals diversos. Si no veia 11-11 aquell dia, no confiava que la gala ni bé. Amb l'11-11 segueixo pensant, si ho veig, ja suposo que m'autocondiciono que el dia anirà bé.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC 1.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Bernet Sallarès. Què tal estàs, professor?
Molt bé, molt bé.
A veure, que tinc aquí el Bernat Sallarès, és economista, filòsof i professor, les tres coses.
Sí, intentem compaginar-les, sí.
Molt bé. Ets gerent de l'Ateneu Universitari Sant Pancià, a la Universitat Vaticana de Barcelona.
Sí, la Universitat de la Santa Seu, diguéssim. Sí.
La Universitat de la Santa Seu?
Sí, Sant Pacià, sí. És un...
Sant Pacià. Tens un jardí exterior, a més, i un claustre en aquesta universitat, parlant de jardí.
Sí, exacte, i el vell mig de Barcelona, és a dir, que on tothom està convidat. A l'edifici del seminari, val més amb Diputació.
Ah, però si t'ha portat a casa meva. Allà hi podem entrar.
Allà hi podem entrar com vulguem.
I escolta, professor, hi podem entrar amb els gossos? Perquè...
Sí, hi ha el jardí exterior, que es pot entrar amb gossos.
Segur?
Després hi ha el claustre de dins, bueno, que ja segurament...
Que no.
Bueno, potser...
Jo una vegada estava a Caral, i amb els meus gossos, que els vaig passar per la verge, perquè... I una senyora em va dir, escolti, aquí respectuós. Dic, senyora, escolti, aquests gossos són catòlics, jo creu que li digui...
Tota la vida s'han portat a Sant Antoni, no?
Home, i a més, jo no sé si tu beneir-los, o que pensa que aniré amb els gossos pel carrer sense beneir. No trobes que tinc raó?
Bueno,
o sigui, podem entrar amb els gossos, però això és una cosa genial?
Sí.
Però hi penso anar. Val, escolta'm, en aquesta universitat es cursa teologia, filosofia, litúrgia, història i arqueologia. Carai, encara s'estudia aquest tipus de coses.
Hi ha arts cristianes que, a més a més, no? Tu, oi que
arts cristianes, que vols dir la cosa del romànic?
Sí, tot el que sigui art cristià.
Mare de Déu. Escolta, bueno, aquí hi ha una cosa que és molt interessant, perquè l'editorial Claret, és així, i Justícia i Pau editen una sèrie de llibres entorn de distints temes. Aquest és Economia i Ecologia, el subtítol es rebotarà per tornar a casa, per Sallarès, de la col·lecció Icos, ho dic, Oikos?
Oikos, sí. Oikos, de fet, és casa en grec.
Casa en grec.
I, de fet, Economia i Ecologia...
Clar, venen
d'aquesta arrel grega que és oikos, que és casa, no? Per tant, aquesta relació d'economia i ecologia comença ja des de l'arrel etimològica, no?
A mi el que m'ha sorprès d'aquest llibre és que, esclar, va seguint les encícliques del Papa Francesc per parlar d'ecologia.
Sí,
i d'economia.
Clar, fixeu-vos, el Papa Francesc agafa el seu nom, no?, per al seu pontificat, de Sant Francesc d'Assís. Per tant, ja és una intenció, no?, que volia donar al seu pontificat agafar Sant Francesc com a guia, no? I de fet, de la seva primera encíclica, Laudato Si, es dedica al tema ecològic. Per tant, ja va ser una primera declaració d'intencions de cap on anava.
És a dir, la primera en la frente, diguéssim.
Ah,
exacte. Què tal estarà el Papa Francesc del teu punt de vista, perquè esclar?
Bueno, jo penso que és dels últims papes, no? El més famós, mediàtic, no? Cau bé tothom, jo penso que...
Home, tothom no, perquè l'ultradreta al Papa Francesc no li cau bé, hi ha un tipus de catòlics que no li cau bé.
No li cau bé ningú.
Això també està bé, això també és veritat. A mi em fa res aquesta ultradreta, que dius que són catòlics, però després no ho noto.
Sí, es queden en la superfície, no podríem...
No, si es quedessin en la superfície em semblaria bé, però és que no noto jo que siguin catòlics ni cristians, perdona que t'ho digui. Bueno, per tant, compte amb això. Què és Economio Francisco?
Francesco, sí.
Francesco.
És també... Bueno, això va ser una iniciativa del papa francès, que ell tenia la dèria de que s'havia de canviar l'economia, no? Això va ser una primera cosa excepcional. I després que van ser, la seva crida, no?, va ser a joves economistes. Ell va dir, no vull ningú de més de 35 anys en aquest moviment.
Molt bé.
Principalment perquè ell entenia que els, diguéssim, economistes grans, un cop ja estan modificats, no?, cerebralment per fer economia d'una determinada manera, ja no s'hi pot fer massa cosa.
Quin tipus d'economia fan aquests economistes grans? Que, per cert, jo, quan hi ha un economista gran, no entenc mai res del que diuen els economistes, perdona, eh?
Sí, però és que l'economia...
Ni els mediàtics, eh? Jo, a mi m'apareix un que em diu, hola, a mi li vaig explicar fàcil no sé què, però jo no tinc mai res.
L'economia és molt senzilla, no?, perquè cadascú de nosaltres, per exemple, té la seva pròpia particular, no? Però el que passa, i és, des del meu punt de vista, i és el que explico al llibre, no?, el que passa amb l'economia actual és que hi ha un deliri, n'hi dic jo, no?, que és el deliri del creixement. Mm-hmm. Ens hem convençut tots que l'economia ha de créixer de manera contínua, eh? Quan surt el primer ministre de torn i diu el PIB ha de créixer un 2%, i tots ens posem les mans al cap, no? Aleshores dius, bueno, i per què hauria de ser una mala notícia això si estem dient que ens estem carregant el planeta, eh? Vull dir, és una mica un exemple perquè veiem fins a quin punt estem contaminats d'aquesta visió en la que lluita el papa francès.
Tu dius que la crisi ecològica no va separada de la social, perquè estan completament interrelacionades, diguéssim.
Clar,
i no es va parlar d'economia i després de la crisi social.
Clar,
sinó que estan perfectament, que això és una cosa que és com de perogrull, però...
Sí, però és que oblidem, i això ho oblidem tendencialment els economistes, no? Oblidem que nosaltres, persones humanes, estem dins del fenomen que estudiem. M'explico? És a dir, quan tu agafes una rata i la dissecciones al laboratori...
Sí, ho faig moltíssim.
Jo també ho intento fer cada tarda.
Sí, una rata. Doncs truquem-nos, eh? Que ets molt mono, més o menys.
Clar, diguéssim, l'objecte que estàs estudiant...
La rata.
És un altre. Però al moment que fas economia, clar, tu ets el mateix objecte, estàs dins, no? Llavors, és com si t'obrissis per la meitat, no?
Sí, sí. I això s'oblida de vegades.
I això ens oblidem i de vegades ens...
Això passa a les empreses, eh? Perquè a mi m'arrebeta dir reunions. No, no, aquí, per exemple, es fan pressupostos. Llavors parles de les persones segons la xifra. Però després d'aquesta xifra hi ha una persona que potser té fills, que potser està cansada, que potser està trista, que potser en sap més, que potser en sap menys, que potser està en un altre... No? Això és una cosa que és
curiós. I això extrapolat al pla microeconòmic, que n'hi diem, no?, les empreses, quan parlem, per exemple, de rendibilitat de les empreses, de que les empreses han de créixer any a any, que l'EBITDA ha de créixer, no?, oblidem que incrementar l'EBITDA moltes vegades significa retallar salaris, no?
I rebentar, perdona,
l'EBITDA, no, és un valor...
És que a mi m'has dit EBITDA i em semblava EBITDA l'Argentina, la primera dama argentina. Dic, ui, mira que bé, perquè a més el Praticoll ve aquest divendres a parlar d'EBITDA, un musical que faran al grec. Dic, home, EBITDA també està...
He utilitzat una paraulota d'economista. És el benefici, no? Llavors, clar, diem, no, és que hem d'incrementar el benefici de l'empresa. Ja, per incrementar-lo, o incrementa...
A costa
d'aquí, no? I per tant...
Després, l'àmbit acadèmic, això s'escriu en aquest llibre que és molt ràpid de llegir, eh? L'àmbit acadèmic ha estat un veritable aliat del sistema econòmic nascut amb la revolució industrial, que això deu ser això del supercapitalisme aquest, no?, que ens passa per sobre.
Sí, mira, ara que vèiem a Dickens, no?, el que explico el llibre és que precisament és en aquest entorn industrialitzat, no?, de les ciutats que es desenvolupen, no?, a partir de la revolució industrial, on d'alguna manera l'economia es desvincula de la terra, no? Fins aleshores la gent per viure havia d'estar vinculada a la natura, no? El que era pagès, el que era pastor, era pastor, no? Clar, en el moment que les ciutats es massifiquen, de cop la natura passa un segon terme, i crec que nosaltres, urbanites del segle XXI, també estem en aquest pot ara mateix, no? Aleshores, clar, què passa? Que tota la teoria que s'ha anat construint és una teoria que ignora aquesta dimensió física, no?, de l'economia, i per tant s'ha desvinculat completament. I és això, no?, el símil que feia el llibre és la Terra continua girant, i l'economia segueix una òrbita lineal creixent que es surt d'aquesta òrbita giratòria de la Terra, no? Per tant, anem cap al desastre.
Anem cap al desastre. Això que aquest diagnòstic, jo crec que el tenim fet i a la millor ens sona, diguéssim. Quines solucions aporteu des de d'aquesta economia més franciscana, si m'ho deixes dir?
Sí.
M'he passat de temps total.
Una d'elles...
Ah, tenim un minut.
Sí, un minut.
Hauràs d'economitzar.
Val, correcte. Llavors, hi ha un model, que es proposa en el llibre, que ara no hi entraré perquè ens allargaríem.
Ja ens allargarem, perquè tenim pendent lo de la rata.
Llavors, la proposta més concreta, no?, és el que parlo de naturalitzar la nostra vida. És a dir, nosaltres ens hem acostumat a viure a través de dispositius. Penseu, una cadira, per exemple, és un dispositiu. Si tu te'n vas a Àsia, la gent per treballar no està aquí sentats com tu i jo en una cadira. Sí. Estan a la gatzoneta. O... Per tant, els occidentals ens hem acostumat a utilitzar dispositius per fer-ho tot.
Bueno, no,
i
tot,
com hem Àsia, de treballar, doncs?
No, però a Àsia hi haurà assegut, diguéssim, no? Perquè hi ha grans... L'Apple deu tenir oficines.
Sí, a, sí, me'n refereixo més si vas a un mercat, per exemple, asiàtic, no? Sí. La senyora que està fent un culleret, no? Està sí, segurament sí. Posada, no? A la gatzoneta. Sí. Aleshores, això és un exemple, però ara penseu, els micròfons, els smartphones, etc. Tot això el que fa és que necessitem constantment objectes per viure. I per tant, clar, hem d'anar fent créixer l'economia per anar amullant aquest mode de vida.
No et dic ja la Gómez Urzáiz, que esté pendent del seu mòbil.
Ara m'estic sentint fatal per les entrades.
I per les entrades serà d'anar a París a veure un concert de Taylor Swift, ja em diràs tu la tarada.
I la tarada d'avió,
vamos,
gastant.
Llavors què?
Bueno, aleshores, a veure quins estils de vida, no? Pensem en quines coses fem a la vida on som absolutament lliures de dispositius.
Quan anem a la muntanya.
Quan anem a la muntanya, però clar, si anem tots a la muntanya també haurem d'anar amb algun dispositiu. Bé, escolta un moment. Bernat Sallarès, hauràs de tornar? Perquè clar, l'economia...
Sí, per explicar sobretot aquestes solucions.
Les solucions. Anem al diagnòstic, hauràs de... Tornaràs o no?
I tant, jo estic
fantàstic.
Encantat.
I després també col·labores a la revista Serra d'Or.
Correcte, sí, sóc membre del Consell de Redacció.
Estàs al Consell de Redacció, que escolta, és preciosa la revista Serra d'Or.
És molt bonica, no? L'he portat de regal.
Fantàstic, doncs haurem de parlar també. Serra d'Or, economia i ecologia, rebrotar per tornar a casa. Ja està aquí la publicitat. És una merda, que això de les castanyoles, que a mi m'encanten, Ernest, això que fas d'aquest efecte per recordar-me de la publicitat, és lamentable.
Reconcentrat.